Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts i ben retrobats tots plegats. Mira, amb Rodolí, que bé. Hola, Ricky, bona tarda.
Bona tarda, Candela, bona tarda, senyores i senyors, i benvinguts, com sempre, a la segona part, penúltima segona part de la temporada. Avui és dijous.
Sí. I parlarem amb la Laura de Llarès de la importància de les vacances.
Ah, molt bé, em sembla fantàstic. Sí, a veure com s'agafa el tema, no?
No, com s'agafa el tema i el per què és important.
Home.
Facis el que facis, vagis allà on vagis, malgrat et quedis aquí. Però crec que és interessant escoltar-la.
Doncs sí. Bé, doncs res, gràcies com sempre per acompanyar-nos aquí a la cadena Pirenaica. Recordarem un 1977, un dia com avui, 24 de juliol, que es va reestrenar, després de 40 anys de prohibició, una obra mestra d'un director que es deia Sergei
Eisenstein.
No, Eisenstein. Bueno, era el cunyàs de l'acorazado Potemkin. De veritat, que déu-n'hi-do, no em va agradar gens.
I després,
això,
el 99,
si veus,
arribava Bob Esponja pel canal Nickelodeon i es va emetre oficialment per primera vegada aquesta sèrie de dibuixos animats. Bob Esponja,
que encara el podem veure per aquí, per Andorra, quan hi arriben les cavalcades dels Reis Màgics, que encara surten tota aquesta sèrie de personatges, i un d'aquests personatges és el Bob Esponja.
I tant.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia, aquí al Passeu sense trucar, i ja el darrer espai d'aquesta temporada, amb la Laura de Llarès, que també, la pobra, es mereix anar de vacances. Hola, Laura, què tal, com estàs?
Bon dia.
Les vacances.
Sí. Digues. Ja són necessàries.
És el que anava a dir, no? Pel ment i per la cos, pel cos, són necessàries les vacances.
Sí, sí, totalment. De fet, avui us proposo parlar justament d'això, no? De per què és tan necessari que puguem fer aturades en el temps.
Molt bé.
Val?
Això,
llavors,
cadascú adequat, doncs, a la seva butxaca i el que pugui fer, no? Però, si
sí,
no...
però sempre és convenient fer una aturada, independentment dels recursos que tinguem, encara que sigui canviar de rutina, vale? Que ara...
Vinga.
Ara ho parlarem, no?
Som-hi.
Aleshores, el primer que hem de saber és que funcionem com a ésser humà de forma cíclica. Uh-huh. És a dir, que hi ha etapes que, per exemple, si tu intentessis visualitzar la teva vida com un àlbum de fotos, no? Doncs diries, aquest estiu va ser l'estiu de la barbacoa, perquè vam comprar una barbacoa i la vam fer servir amb la família i se't quedarà una empremta emocional, no? Uh-huh. Llavors tenim un munt d'empremtes emocionals al llarg de les nostres vides, que ens van marcant en cicles. De forma, o sigui, socialment, entenem molt que hi ha dos grans cicles durant un any, que són els cicles d'hivern, no?, i els cicles d'estiu. El cicle d'hivern, marcat amb les vacances de Nadal, on gener representa un nou inici,
sí.
I el cicle d'estiu, doncs, marcat amb les vacances d'estiu, on setembre, en aquest cas, representa un nou inici, no? I aquí és on hi ha molta gent que diu, sí, jo a partir del gener faré gimnàs, no?
Sí, sí,
em cuidaré
sí,
més
sí,
o deixaré de fumar. I també hi ha gent que ho fa de cares al setembre, no? Llavors és per això, perquè hi ha aquest canvi de cicle. Evidentment, no totes les butxaques podran anar a Punta Cana, no? O a les Bahamas, però... Simplement mireu el cas dels estudiants, on estan tot l'any estudiant i poden aprofitar les vacances per treballar, no?, de les feines d'estiu,
sí.
o de feines durant el Nadal, que també treballen, no? Aquest canvi de rutina, fixeu-vos que no han fet una aturada i que no estan gastant diners, sinó que els estan generant, però el canvi de fer una cosa diferent a la que faig habitualment ja m'està marcant una nova etapa, és a dir, que mentalment tindrem una empremta diferent.
Uh-huh.
D'acord? I això també serveix, Llavors, per què és ideal fer aquestes aturades? Per què un dia es va decidir que el treballador necessitava uns dies de descans? Per què és necessari que puguem aturar-nos i poder reflexionar una miqueta sobre com estem portant la nostra vida, sobre si l'estem encara en bé, poder ordenar, poder deixar anar, no? I poder-nos preparar, en definitiva, per fer el següent pas. Si jo no m'aturo i no reflexiono sobre coses que són vitals, difícilment podré triar un camí diferent o podré prendre decisions que siguin les adequades, no? Doncs, per què és necessari parar? Doncs, perquè vivim en un ritme constant, quan tenim la maquinària encesa, la majoria de nosaltres acabem funcionant amb un pilot automàtic, perquè cada dia hem de treure feines, no? Siguin a la feina o siguin a casa, és igual.
I tant.
Però cada dia hem d'anar traient coses i és molt difícil que trobem aquest temps per reorganitzar, no?, logísticament la nostra vida. Llavors, hi ha gent, i això ja en vam parlar, que associaran el tema de les vacances amb perdre el temps, amb fer el dropo, no? Això ja ho vam parlar, eh?
Sí, ho recordo.
No sap parar, i parar, si ho mirem des de la perspectiva que us estic proposant ara, és un acte de salut mental, de salut emocional i de futur, perquè ens permetrà agafar unes decisions que estiguin millor, no? Sempre i quan ho agafem de forma activa. És a dir, que ens ha de servir per fer-nos preguntes com les següents. Per exemple, preguntar-nos com estic, com em trobo, com em sento amb el meu dia a dia, no? Què necessito? Què puc afegir per estar millor, no? I cap a on vull anar? Aquesta és la gran pregunta, no?
Sí.
¿Quiénes somos y a dónde vamos?
I tant.
Llavors, aquí ens hem de centrar, no?, i mirar de quina manera afrontem, no?, la nostra vida, i ara us donaré uns tips per poder-ho fer. Per què és necessari tot això que us estic explicant? Perquè hem d'imaginar que el nostre cervell, sovint pensem que el cervell té una energia il·limitada, no?, i ens equivoquem. Sabem perfectament els professionals que la memòria és limitada, que l'atenció és limitada, menys mal, perquè si no, si prestéssim atenció a tot el que succeeix al nostre voltant...
Seria horrorós, eh?
No tindríem memòria de res,
mare meva.
Perquè la memòria va lligada a l'atenció, l'atenció, allà on paro l'atenció és on puc memoritzar, si no serà molt difícil, no? I només que feu l'exercici de veure quantes coses succeeixen al vostre voltant en 10 minuts, ja no us dic un dia sencer, quedareu ben bé sorpresos. Per tant, és essencial que aquests filtres funcionin de forma coherent. Llavors, el cervell el podem imaginar com si fos un ordinador, no? Quan tenim un ordinador i tenim moltes aplicacions obertes, veiem com la velocitat i l'eficiència de la màquina van disminuint, perquè, evidentment, té moltes coses obertes, té moltes coses pendents. Quan el nostre cervell té un munt de coses pendents, i això és mega habitual en els temps que corren, funciona de forma menys eficient, ¿vale? Llavors és quan comencem a tenir, doncs, problemes d'estrès, hi ha persones que tenen estrès sostingut, problemes de memòria, no arribo a tot, no? Se'm passen les coses importants i, per tant, és necessari que pugui reordenar una miqueta la meva vida. Llavors ho he de concebre d'aquesta manera. Cada cosa que tinc pendent és com si tingués una caixeta mig oberta, amb rerefons, no cal que sigui una cosa que sigui prioritària, però, per exemple, he de portar uns pantalons a fer regla, no? Aquesta
sí.
Caixeta ja està oberta. He d'anar a buscar els nens al campus d'estiu, una altra caixeta oberta, no? He d'entregar un informe per la feina que no sé què, una altra, ja són tres.
No.
Evidentment, al llarg del dia se'n poden acumular 10, 15, 20, no?, depenent una miqueta del ritme de vida que portem. És molt, perquè ens fa ser molt menys eficients i tenir molt més estrès. Es tracta d'eliminar totes les caixes a cop d'escopeta? Evidentment que no. Però sí que es tracta de poder reorganitzar-nos amb coses tan senzilles com, per exemple, examinar el nostre dia a dia a nivell familiar, no? Quines coses estic agafant de més que podria, a partir del setembre, funcionar de forma diferent per deixar-les anar, no? Hi ha casos en els que, per exemple, els nens poden anar sols al campus perquè tenen ja 13 o 14 anys, però m'estic entestant jo a portar-los cada matí. Doncs, a banda de fer-los un favor a ells perquè ja han de començar a agafar autonomia, els estic sobreprotegint, no? Doncs això seria una cosa que podríem començar a canviar, mirar de quina manera, això ho hem d'adaptar a les nostres circumstàncies.
Sí, esclar, cadascú...
Mirar de quina manera ho podem fer. Si sóc l'encarregada de netejar totes les habitacions de la casa, potser que cada membre de la família es netegi la seva.
Sí.
I anem alliberant d'aquesta manera caixetes. Anem tancant caixetes per començar la pròxima temporada una mica més tranquils. Però això vol temps, perquè he de pensar primer en quines caixetes tinc obertes al dia a dia i de quina manera les puc alliberar. Perquè, evidentment, si jo allibero una, hi ha algú que se n'haurà de fer càrrec, no? Llavors, són aquestes petites coses, eh?
Sí, perquè
això és important fer-ho quan estem amb aturada, justament perquè necessitem aquest temps de reflexió, no?
Uh-huh.
Llavors, què podem proposar-nos, no? Quina estructura podríem seguir per anar revisant el nostre dia a dia i que sigui una miqueta millor, no? Doncs fer-nos una pregunta que és molt senzilla, però que sovint igual és més fàcil fer-la amb algú de fora que fer-nos a nosaltres mateixos, no? Que és la següent. Què és important per mi? Què és el que em fa il·lusió?
Mm-hmm.
No? Què és el que em desperta una miqueta aquesta adrenalina i aquestes ganes, no? Això és una pregunta interessant. I després hem de mirar quins valors tenim, no? Els valors els hem de concebre com, per exemple, si fossin una brújula. I els objectius han d'estar alineats amb aquests valors. Per què? Perquè si jo tinc un determinat valor i un objectiu que entren en contradicció, vol dir que dins meu hi ha una divisió. I aquí és on he de fer una mica d'introspecció per veure on està el problema. Si jo vull anar a Galícia i, en canvi, agafo el cotxe i me'n vaig cap a França, doncs tinc un problema, no? Això, traduït a un exemple real, seria estic desitjant que em proposin un determinat lloc de feina, però no posaré currículum. Per què? Doncs els perquès poden ser immensos, perquè econòmicament, o sigui, emocionalment m'agradaria, però econòmicament no m'ho puc permetre, perquè em fa por fer el ridícul, aquest és bastant comú, em fa por no ser capaç de cobrir amb certes tasques, doncs llavors el que hem de treballar són les pors, perquè són les que estan, diguéssim, obstaculitzant el nostre objectiu amb el nostre valor. I això és interessant en aquest moment d'aturada per poder-nos plantejar coses tan profundes com aquestes.
Uh-huh.
Perquè al final, si jo vull anar cap a una direcció i vaig a la contrària, és que alguna cosa està passant, no?
Segur.
I això és interessant que es pugui treballar.
Segur.
Llavors,
segur.
Respecte als objectius. Aquí tenim un altre problema, que és que quan li preguntem a algú, vale, quins objectius vitals tens? Vull estar bé.
Sí, no. Esclar, tothom.
O vull ser feliç.
Vull ser feliç, això és vale, molt recurrent.
Això és un objectiu que no és vàlid.
Mm-mm.
Per què? Perquè és un objectiu general, massa general, no? No ens està determinant exactament què és el que volem, no ens està dient de quina manera podem mesurar si ho hem aconseguit o no. Això és important. Hem de tenir objectius que siguin petitets, molt detallat i que ens permetin mesurar si hem arribat o no, que ens permetin dur a terme una avaluació personal, perquè si no, no sabrem si les estratègies que hem aplicat per arribar-hi són vàlides o no. Si jo aplico una estratègia que és vàlida, que és, per exemple, vaig a tirar currículums, invento, a totes les escoles del Principat, perquè el meu somni és ser mestre. Això és una estratègia. Si em truquen de dos o tres escoles i al final acabo fitxant per un, aquesta estratègia ha estat vàlida per a mi. Però si no em truquen, he de mirar una altra estratègia per poder-hi arribar, no? Però això ho sé perquè he definit el meu objectiu, que és vull ser mestra.
Sí.
Però si l'objectiu és vull ser feliç...
Sí, esclar.
Què és el que et dona
felicitat? És molt ampli, això,
Exacte. Llavors, és molt important que aquests objectius... primer trobareu el general, no? Que és el que apareix de primeres, vull ser feliç. Vale, perfecte. I a partir d'aquí hem d'anar desglossant. Què m'aporta la felicitat a mi? Què és la felicitat per mi? Hi ha gent que la felicitat és sortir a passejar mitja hora cada dia. Hi ha gent que la felicitat serà tenir un hort. Hi ha gent que la felicitat serà anar a nedar. Pot ser
cadascú...
molt variat. Total. Llavors, hem d'anar desglossant, no? N'hi poden haver diversos, Tac, 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 anem desglossant i després mirem les estratègies per arribar a complir amb aquests objectius. Això seria una feina interessant per fer en aquests moments d'aturada. Després, una altra feina molt interessant és el tancament dels cicles emocionals. Llavors, això és, què entenem per un cicle emocional? Entenem per una empremta, no?, forta normalment, perquè la memòria, per exemple, se'n recorda molt més d'una cosa molt positiva o d'una cosa molt negativa que d'una cosa que ha sigut neutra. Per què? Perquè hi ha un impacte emocional, no? Llavors, dintre d'això hi ha temporades en les que vivim i no passa res que ens hagi marcat, que sigui especialment important, i hi ha temporades que vivim en les que hi ha hagut uns marcatges emocionals molt importants, no? I a vegades és curiós, però quan comença a passar això, normalment no estem parlant d'un marcatge o de dos, sinó que podem estar parlant de tres o quatre, que sembla que s'hagin posat d'acord, no? Oh, quin any he tingut!
Sí, sí, sí.
Doncs quan passa això és important, que podem fer el tancament d'aquests cicles emocionals per justament alliberar aquestes caixetes de les que parlàvem al principi, no?, el nostre cervell. Com ho podem fer? Doncs no sempre serà possible tenir la conversa final amb algú, en cas de que s'hagi fet una ruptura sentimental o una ruptura d'amistats, per exemple, o també per casos de dol. No sempre és possible comunicar aquelles coses importants amb aquella persona, no?, per circumstàncies diferents, però sí que podem dur a terme tancament simbòlic. ¿Vale? Llavors, el tancament simbòlic és un acte íntim i profund que ens permetrà alliberar totes aquestes emocions que tenim encapsulades. No? Fixeu-vos que l'ésser humà és molt simbòlic. Fins i tot algú que digui, no, jo sóc completament racional, sí, d'acord, t'ho compro, però quan tens alguna pèrdua, què vas, als enterros? Doncs aquí l'enterro és un ritual, no? Per què? Perquè justament és una forma de deixar anar, no?, a aquella persona, deixar-la marxar i acomiadar-la i honrar-la, no? Doncs l'ésser humà és profundament simbòlic i això n'hem d'estar... hem de ser-ne molt conscients, no? Llavors, per exemple, poder escriure una carta per fer un tancament amb algú amb qui no hem tingut l'ocasió de tancar aquell cicle, una carta que no serà per enviar-li, sinó únicament per alliberar-nos d'aquelles emocions que tenim encapsulades a dins, no? Doncs això reclama temps, també, perquè hem de pensar aviam en què direm. Segurament despertarà una emotivitat, no? Per tant, és molt millor fer-ho quan estiguem tranquils. I és un exercici excel·lent, no?, per tancar aquells cicles emocionals que hagin quedat oberts, no? També es poden fer cartes d'agraïment, perquè jo ara estic parlant d'una empremta emocional negativa, però també hi ha
empremtes,
menys mal que hi
sí,
són,
home,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs també hi ha empremtes que són positives i també es poden fer les cartes d'agraïment a tot allò positiu, no?, que ens ha anat succeint, de dir, ostres, que bé, perquè a més ens serveix per valorar tot allò que hem aconseguit, no?, amb la qual cosa és un exercici que va molt bé. Respecte als espais de casa, això és interessantíssim, no se'n parla prou, però, per exemple, quan hi ha una ruptura sentimental i la parella compartia pis,
sí,
aquell espai, la persona que es queda, no?, en aquell pis, sí, aquell espai està impregnat de tot el que ha succeït allà, no? Impregnat, enteneu-me, eh? No estic parlant de temes energètics ni tot això, perquè això no és el meu àmbit, però sí que mentalment, ostres, aquell raconet que vam decorar un dia, que vam anar a comprar unes cistelles, això està dintre de la meva memòria. Llavors, és interessant que pugui aprofitar el temps durant aquest estiu, no?, per poder reorganitzar els espais de casa per acollir una nova etapa de la meva vida. I això és algo tan senzill, pot ser algo tan senzill com pintar una paret. O sigui, és realment cosa
sí, sí,
molt petita, o penjar un quadre. És algo completament simbòlic, una cosa molt petita, un detall pràcticament insignificant, però que marca la diferència. Perquè si ho faig amb aquesta intenció, ja estic passant pàgina, d'acord? Aleshores, són petites coses que podem aprofitar per anar fent, no?, aquest estiu.
Sí. Doncs a veure.
Una altra cosa que ens regala l'estiu, evidentment, és el contacte amb la natura, no? I això és importantíssim. I per nosaltres, no? Que no el tenim a prop, si tenim l'ocasió de baixar, encara que siguin dos dies al mar, doncs també el mar és, si mirem, no? Tots els escrits que hi ha, igual és l'element natural més simbòlic a l'hora de dur a terme rituals, no? Ja sigui de connexió, de deixar anar, però té tota una simbologia molt interessant al mar, no? Llavors, podem, doncs, llençar alguna pedra en símbol de que deixem anar alguna cosa.
Escriure a la sorra.
Escriure a la sorra, connectar-nos, que això és una meditació que és molt xula, que és connectar-nos al ritme de les onades del mar. Mm-hmm. Intenteu fer-ho un dia que el mar no estigui picat, perquè
clar,
si no
ens pararem bojos.
No
seria el cas. Sí, sí, sí.
No? Però sí que és un exemple, que us fico des de l'humor, però és un exemple. El contacte amb la natura, muntanya, també és interessantíssim, no?
També.
Rius, qualsevol cosa que pugueu aprofitar per connectar-vos, no? Tenim algunes feines, no, però d'altres estem tancats en un despatx, no? Dia a dia, o en supermercats, o en botigues. Llavors, és important que quan sortim d'aquesta rutina, tenim una mica de temps, doncs ens puguem connectar amb tot l'entorn natural. Tu ara parlaves al principi, no? Em deies, bueno, no tothom té els recursos i tal. Doncs, per exemple, si no tenim els recursos de marxar a Andorra, jo ho parlo des d'Andorra, no? Perquè
els
nostres oients majoritàriament són d'aquí, però si no tenim recursos per marxar d'Andorra, perquè sabem tots, no?, que hi ha un tema econòmic,
sí,
que és important,
i tant.
Però sí que tenim els recursos i tenim un entorn privilegiat en aquest país, que sovint no tenim el temps de gaudir-lo, perquè tenim obligacions diàries, i ara aquest temps lliure sí que ens pot permetre connectar amb aquest entorn, no?, amb aquesta altra Andorra, mm-hmm, no?, que està de muntanya cap amunt, i és interessantíssim poder connectar-nos amb la natura, perquè fins i tot sense sortir del país, fixeu-vos que és canviar la rutina al final. Si jo estic tancada en un despatx 8 hores diàries i tinc l'ocasió d'anar a fer un berenar a la muntanya i seure'm i tocar la gespa i entrar en contacte, no?, amb la natura, a mi això ja m'està desconnectant. I aquí no m'he gastat massa euros,
No.
És a dir que
cadascú
és trobar la manera, no?
Si més no, canviar de la rutina,
Exacte, és un canvi de rutina, és un canvi de rutina.
Sí, sí.
Al final és això, es tracta d'això, no? Aquest espai de desconnexió, que a vegades hi ha gent que el malinterpreta i diu que no, que això, deixar de produir no és possible, en realitat el que ens permetrà és produir molt més i molt millor, sobretot aquesta segona, no? Al final, quan estem produint en pilot automàtic, anem tancant temes, pum, 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 com si estéssim en una fàbrica, no? Aquelles pel·lícules en blanc i negre de les fàbriques que es veien, que hi havia la cadena de producció, que no tenia cap mena de sentit, doncs, clar, ens permet treballar des d'una altra perspectiva, perquè és el que et deia, o sigui, el nostre cervell malauradament no és il·limitat, sinó que necessita, no?, una mica de cures. Per tant, pot ser un gran regal que ens fem.
Doncs a veure si fem cas, perquè interiorment sabem tot el que ens has explicat, Laura, el que passa és que potser no ho portem a la pràctica. Però si ens ho expliquen, potser hi donarem dos toms i direm... Té raó,
Clar, i aquí, si em permets una nota final...
Sí, digues.
El màrqueting ha fet molt mal, també, aquí, no? Perquè el que se'ns està venent és que si no tenim diners per fer grans viatges al Carib o a illes paradisíques i tal, és que no tindrem estiu, no? O que tindrem unes vacances allò...
Sí, de passo que t'emboli, sí,
no?
Sí.
Exacte, i no s'està tractant d'això, o sigui... Aquests anuncis de platges paradisíaques, de cocoteros i tal i qual, no deixa de ser un màrqueting, però al final el nostre cos i la nostra ment el que necessiten és canviar la rutina, parar i analitzar i descansar. És importantíssim descansar. Però és igual si es fa a Andorra, si es fa a França, si es fa a Catalunya, a Espanya...
Allà on sigui.
O al Carib, dona completament igual. O sigui, la desconnexió és el que compte, d'acord? De fet, hi ha molta gent que marxa perquè tenen pisos, no? I fan dies de platja, però al final tampoc estan pagant-se unes vacances allò...
Sí.
Que si ho podeu fer, perfecte, eh? I si us agrada, perfecte. Però que no és la condició necessària per tenir unes bones vacances. Per tenir unes bones vacances heu de fer allò que us ve de gust fer dintre de les vostres possibilitats sempre i aprofitar per desconnectar-vos de la rutina. Desconnectar de la rutina pot voler dir no tinc un horari establert, no tinc cap obligació.
Això, això. Sí, senyora.
I és exactament això.
Doncs quan tornem, la propera temporada, que esperem tenir-te, passarem una mica revista de si hem fet els deures aquest estiu, amb el que anomenem aquí la rentré, I a veure, que tu també facis casa,
Sí.
Et facis casa tu mateixa, vegades, vull dir.
Sí, no, perquè a vegades en casa d'herrero cuchillo de palo.
Això mateix. Doncs bon estiu i bones vacances, que te les mereixes, sí, Laura.
Igualment i moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu. Passeu
sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Quin gran tema.
Ah, sí.
I mira que té anys,
Sí, moltíssims.
Doncs mira, va aparèixer aquest tema i va arribar a número 1 un 24 de juliol, com avui, però del 1971.
El grup de glam rock Tyrex. Amb ells marxem, Get It On.
Get It On, Mark Bolan i companyia.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu, que ja serà l'últim.